A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I ja saben que començarem amb allò bàsic, o sigui, amb la persona única i indivisible que ha de fer una renda, i a partir d'aquí anirem ampliant el ventall. Si són dos, si tenen fills, si tenen persones a càrrec, etc, etc, etc. Dani Ferrerons, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Anava a dir bon any. Gràcies. De nou, després d'un any.
Gràcies.
Han canviat moltes coses.
No moltes, però hi ha una tendència que comencen a canviar coses. Sobretot perquè veníem de la reforma fiscal del 2015, no? Que va ser bastant potent.
Que és aquella que va canviar, entre altres, els lloguers, etc.
Sí, va canviar molta cosa. Va baixar una mica els tipus, el resum és va baixar els tipus perquè veníem de la postcrisi que havien pujat els tipus, llavors van tornar amb els tipus vull dir els 100% que es pagava, no? De la precrisi, en la part estatal, en la part autonòmica no. Però van treure deduccions, és a dir, baixem el que és el tipus impositiu, però traguem deduccions, per un tema de pressupostos, entenc. I llavors, després vam tenir un 2016 i un 2017 a nivell normatiu bastant estable, ja s'havia canviat molta cosa, governaven el mateix partit, doncs llavors eren rendes similars. I ara, després del canvi de color polític l'any anterior, l'any passat, doncs sí que s'han començat a veure canvis. No hi ha uns canvis molt grans, entre altres coses perquè no es van aprovar els pressupostos al final d'any, que aquí sí que es contemplaven canvis més grans i més importants. Però amb l'aprovació dels pressupostos del juliol, aquí ja es van entrar algunes novetats.
D'acord.
A mig any.
Si s'haguessin aprovat els pressupostos per aquest any, hi hagués hagut més novetats.
Sí, hi hagués hagut més novetats.
Però ja saben que estem en pressupostos prorrogats aquí,
sí,
i allà.
Sí, a tot arreu.
A tot arreu.
Sí.
En qualsevol cas, els canvis no vindran, tinc la sensació, no tornaran aquelles deduccions, o difícilment?
Difícilment, possiblement.
N'hi ha algunes, perquè Dani n'assenyalarà algunes al llarg d'aquesta conversa, però difícilment tornaran tantes deduccions com hi havia.
Sí, possiblement sí, tot i que quan hi ha canvi de color, moltes vegades s'introdueixen deduccions.
Hi ha regal afegit, eh?
Perquè la deducció és molt llaminera a nivell polític, no? I llavors, sigui el color que sigui, quan canvia, estableix deduccions per beneficiar directament a un segment de la població.
D'acord.
No? Els canvis de tipus a nivell pressupostari estan molt bé, però sobretot amb les persones assalariades, els hi costa molt més de veure-ho. Els hi costa molt més de veure-ho perquè se'ls reflecteix a la nòmina en el mes a mes.
No és d'una forma tan directa, per dir-ho així?
Sí, les deduccions a nivell de publicitat són
són més llamineres,
sí,
està clar.
Sí, sí.
Criden molt més atenció. Comencem pel començament, com sempre. Si vostès són una persona única, cobren una nòmina, han de fer renda, sí, al llarg de l'any, cobren més de
22.000 euros. Aquesta és una de les possibilitats que obliguen a fer renda, que n'hi ha diverses més. Moltes vegades també caiguem en l'error de pensar únicament tenir al cap els 22.000
euros.
I després aquesta és una molt important, però n'hi ha altres. Si ens quedem només en aquesta, ens pot passar que no fem renda perquè tenim al cap que s'ha obtingut menys de 22.000 euros d'ingressos, però complim algun de les altres supòsits per haver de fer renda, com per exemple un és que hi hagin dos pagadors, o sigui, obtenir sous, aturs, pensions de dos pagadors, val? Llavors aquí baixa aquest límit amb un topall de, fins a l'any passat eren 12.000 euros,
sí,
i aquest any són 12.643. Sí, és així una mica.
O sigui, atenció, perquè si vostès tenen dos contractes,
sí,
per exemple...
Dos contractes, no, dues empreses diferents.
Dues empreses diferents,
sí, sí.
Amb, sí, que superin els 12.600 euros, que vaja, diríem,
sí,
que és...
Sempre i quan la segona empresa i següents sumin més de 1.500 euros. És a dir, un treballador per una empresa que tingui un treball puntual d'un cap de setmana o d'uns dies i li hagin pagat 200 o 300 euros o el que sigui, aquest no està obligat. Però quan hi ha dos pagadors amb una certa entitat, doncs llavors sí, aquest topall de 12.000 euros l'han pujat a 12.600 i escaig, i l'any següent pujarà a 14.000. Aquests 12.600 i escaig és perquè això està aprovat des de la llei de pressupostos del juliol de l'any anterior. Llavors anem aquí amb números que no són...
Que no són els de la vida real.
No, que no són els de la vida real.
Que quedi clar, per tant, si un té un sol pagador, 22.000 euros.
Correcte.
Si un en té dos, 12.643.
Sí.
S'entén com a pagador i, si no recordo malament, ens refresques la memòria, cobrar l'atur
sí.
És un segon pagador.
Sí. Tota renta que no sigui exempta és un pagador. I llavors les més freqüents que no estan exemptes i es considera com un pagador, llavors tributen, és per una banda l'atur i per una banda les pensions, pensió de jubilació, que són casos que es dona doncs, molt sovint. Una persona la poden acomiadar i llavors passa a cobrar l'atur. Té dos pagadors. Automàticament passa els 12.000 euros, no arriba als 22, però està obligat a declarar. El mateix amb la persona quan es jubila. Es jubila en un determinat moment de l'any, a mig any o quan sigui, i passa a cobrar de la Seguretat Social la seva pensió. La pensió no està exempta, paga impostos com quan treballaves.
D'acord.
Llavors també és un segon pagador.
Les indemnitzacions per acomiadament?
Si estan dins dels límits legals establerts de l'Estatut del Treballador, estan exempts, que és el 99%
dels
casos que estiguin exemptes.
És a dir, una persona indemnitzada està exempta
aquesta quantitat,
però una persona que cobra jubilació o una persona que cobra l'atur
no està exempta
de pagar per aquesta quantitat. Més canvis. A veure, una explicació fàcil i senzilla. Compensació de pèrdues dins de base d'estalvi puja del 20% al 25%. Què vol dir això?
Això vol dir, i puc aprofitar per explicar una miqueta la composició de la renda. Dins de la renda és com si hi haguessin dues subrendes. Una part que és la general i una part que és la de l'estalvi. La part general és la que està composada, sobretot, dels rendiments del treball, els rendiments del capital immobiliari, o sigui, d'immobles,
sí.
Les activitats econòmiques. Això és la part general, que són uns tipus molt progressius, és a dir, quan més guanyes, més pagues, amb diferència. O sigui, anem del 0 fins al 48% a Catalunya actualment. No? Molta progressivitat. La base és general. Però després, en canvi, hi ha la base de l'estalvi. Que la base de l'estalvi és on tenim, per exemple, els interessos bancaris, que ara no se'n cobren pràcticament,
sí.
però
allà
hi són.
O com a mínim s'han de fer constar.
S'han de fer constar, si algú en cobra. Doncs també els guanys patrimonials, tots els productes financers, guanys patrimonials també de béns immobles, és a dir, el que succeeix per una banda o per haver estalviat o per haver venut alguna cosa de forma puntual.
D'acord.
Llavors aquí els tipus no són tan progressius i són més baixos. Val? És a dir, si a la general parlàvem del 0 al 48, aquí parlem del 19 al 23. Val? Llavors, dins de la base mateixa de l'estalvi, també hi ha dues parts. Que una banda és el capital mobiliari i l'altra...
És a dir, dins d'aquesta subrenda inicial, la de l'estalvi...
Sí, dins d'aquesta subrenda de l'estalvi també hi ha dues parts. La del capital mobiliari, és a dir, interessos, sobretot, i la dels guanys patrimonials. Llavors ens podíem trobar no només que guanyéssim diners a la part general, és a dir, nosaltres treballem i guanyem diners, després perdem diners a la de l'estalvi, doncs preferents, pèrdua de per haver venut un immoble, sobretot tot això aquests anys de crisi, i no ho podíem compensar amb la general. Val? Això segueix així, però dins de l'estalvi, que també ens diferenciava els guanys patrimonials i la part de l'estalvi, doncs tampoc es podien compensar entre ells. O sigui, et podies trobar que haguessis perdut perquè havies venut alguna cosa amb pèrdues a la crisi,
sí.
I no ho podies compensar ni amb el que guanyaves del treball ni tampoc amb el que guanyaves dels interessos. Doncs el que han fet és, com a mínim, dins de l'estalvi, interessos contra guanys patrimonials que es pugui compensar. Això ho van fer després de la reforma fiscal i el que han anat fent és cada any pujar un 5% més de compensació, doncs del 10 al 15, del 15 al 20, i ara estem en el 25. Que més enllà de la idea del 20 o 25%, que és relativament poc, la notícia bona, entre cometes, és que mica en mica doncs ens deixen compensar pèrdues amb guanys, perquè si no es troba una situació que no diré que és injusta, però que dins d'una mateixa renda guanyes per una banda i has de pagar impostos, i perds per una altra i no t'ho pots compensar amb els que has guanyat. Sí que et diuen que ho pots compensar en els 4 anys següents, però pot passar que en els 4 anys següents
o ens la situació
no tinguis cap contingència de l'estalvi que t'ho permeti compensar. Llavors són pèrdues que acaben morint. I llavors, bueno...
Sí, allò de si vaig mal vendre, per dir-ho així...
Si no haig de tornar a vendre res més...
Exacte,
sense guanyar
i vaig
res,
mal vendre pues, alguna pues, cosa...
Allò que vaig mal vendre...
mal venut queda.
Doncs com a mínim no tinc a nivell fiscal la possibilitat de compensar-ho, almenys. I ara, dins de l'estalvi, pues, això ho milloren una mica, potser no tot el que hauria de ser, com a parer, però bueno, una mica almenys sí.
Tornem a refrescar memòria. En una parella que li surt més a compte, fer les declaracions individuals o fer-la conjunta?
Val. Una parella han d'estar casats, primera premissa, perquè sí, en renda no està, no és equivalent al tema de les parelles de fet, encara que estiguin inscrites.
D'acord.
És matrimoni.
D'acord.
Sempre en renda va tot per sentència judicial. Tot el que no sigui sentència judicial...
No serveix.
No val, tant en tema d'unions de parelles com en tema de custòdies de fills.
O sigui, si estem en el cas d'una parella casada...
Si estem en el cas d'una parella casada, s'ha de mirar cada any. A més, cada any és independent de l'altre, de l'anterior i dels futurs.
Sí.
Igual que el fet d'haver de fer la renda cada any també és independent. O sigui, el mite aquell de... Si faig la renda l'hauré de fer cada any. Això no és així. Pot ser que un any estiguis obligat perquè passes els topalls i l'any següent no, cap problema. El tema de fer-la individual o conjunta, el mateix, cada any es pot mirar de forma independent. Conceptualment, quan és millor opció fer-la conjunta? Quan un dels dos membres de la unitat, un dels dos cònjuges,
sí,
no té ingressos on té molt pocs.
Val?
Perquè el concepte de la renda conjunta vol dir que és fer una sola renda. Llavors, si hem explicat que a la renda va per un tipus, una tributació progressiva, quan més guanyes més pagues, doncs si sumem 10 i 10, sempre pagarà més 20 units que 10 i 10
per separat.
Val? Llavors, la idea és mirar-ho cada any, però la possibilitat de conjunta quan un dels dos tingui pocs rendiments o no en tingui.
D'acord. O sigui que aquesta fórmula la podem continuar utilitzant, eh?
Sí,
si els dos, si els dos cobren, és millor que facin la renda per separat, sí, en general,
sí,
i si un dels dos no cobra, poden fer la renda conjunta. Que segurament en trauran algun altre avantatge.
Correcte. S'ha de mirar perquè també entra el cas de les circumstàncies personals i familiars. Si hi ha molts fills, pot ser que, depèn del que cobri un o l'altre, també pugui donar-se el cas de ser conjunta, però més o menys va per aquí.
Ah, entrem en l'àmbit de les deduccions. No sé si han canviat molt o no, però aquí ens afegeixes com a novetat la nova deducció del cònjuge de discapacitat a càrrec. Fins ara era descendent o ascendent, a part de famílies nombroses o famílies monoparentals, ara també és el cònjuge.
Correcte. Això són unes deduccions que es van posar en aquests darrers anys i són similars a la deducció que ja hi havia des de fa molts anys, que és bastant famosa, que és la de la madre treballadora. No? La mare que treballa, que té un fill i treballa, segueix treballant a fora de casa,
sí,
doncs... Fins que el fill té 3 anys, hi ha una deducció de 100 euros per mes. O sigui, pot cobrar cada mes d'Hisenda 100 euros, o esperar-se la declaració de renda,
sí,
i cobrar els 1.200. Aquesta fa molts anys que hi és. Llavors,
continua existint.
Sí, continua existint. I a més aquest any l'han ampliat, que ara ho explicarem,
sí,
després.
D'acord.
A part d'aquesta deducció, se'n van crear unes de noves, que era pel fet de tenir... Una, per exemple, per ser família nombrosa, i tenien totes més o menys el mateix sistema. Pues el que és família nombrosa, 3 fills o més, o 2 fills més un discapacitat,
sí,
qui compleixi la condició de família nombrosa, estigui inscrit a la Generalitat o a la Comunitat Autònoma, doncs té una deducció que és molt similar a la de la mare treballadora. Pot cobrar 1.200 euros l'any.
O bé repartir-los.
O cobrar-los com a abonament anticipat, més a més, 100 euros al mes, o anar a la renda i cobrar els 1.200. Això a les famílies nombroses. Després van afegir que les nombroses especials, que és a dir, que tinguin 5 fills o més, no és molt freqüent, però també n'hi ha, doncs se'ls hi doble aquesta deducció. En lloc de 100 euros al mes o 1.200 l'any, doncs són 200 al mes o 2.400 l'any.
D'acord. És indistint que tots siguin fills de la mateixa parella?
Sí, el que s'ha de complir és que convisquin...
Tots en el...
De fet, el que s'ha de complir és que tinguin la resolució de la comunitat autònoma, que és el que estableix si s'és família nombrosa o no.
D'acord. De nou, tornem amb la certificació legal, eh?
La certificació legal. Aquí es dona un fet tan paradoxal i absurd en el meu criteri, que una persona pot no haver tramitat el carnet de família nombrosa, no haver-ho tramitat a la Generalitat, i Hisenda no li accepta la deducció per família nombrosa.
I, evidentment, la realitat és la que
és. Quan és una cosa òbvia...
I té la família a casa.
La té a casa, a la renda. Hisenda li accepta posar-se 3 fills a la seva renda, amb els seus mínims personals, etc.
I,
en canvi, automàticament és família nombrosa, però no els hi accepta la deducció per família nombrosa. Bueno, això és... interpretació de la burocràcia, algú que li passi aquest cas i vagi als tribunals segurament ho acabarà guanyant,
però
s'haurà gastat més del que haurà cobrat.
Per tant, és importantíssim en cadascun d'aquests supòsits tenir el certificat.
El certificat de la família nombrosa.
És a dir, no n'hi ha prou en tenir 3 o més fills, s'ha de tenir la certificació conforme
de la
si és família nombrosa, de la comunitat autònoma.
Llavors, estàvem amb la família nombrosa, sí, que era similar als 100 euros al mes per família nombrosa, o 1.200 l'any, l'especial 2.400, però una de les novetats d'aquest any amb la llei de pressupostos de l'any anterior,
sí,
és pels fills que accedien la família nombrosa, però no arribaven a canviar de condició. Per exemple,
a veure,
una família nombrosa general són 3 fills, un especial són 5 fills. Què passava
amb les de 4?
Amb les de 4. Doncs que cobraven el mateix que els de 3
i no cobraven
prou com els de 5. O què passava amb les de 6?
Sis.
Que cobraven el mateix que els de 5. Llavors, el que han establert és una deducció addicional de 50 euros per fill que passi...
Per cada fill de més.
És per cada fill de més.
El quart fill tindrà 50 euros de deducció més, sí, i el sisè fill 50 euros de deducció més.
Exacte, així és. I això és des de l'agost, perquè és una mesura de la llei de pressupostos que va entrar al juliol, no és tot l'any, aquest any, però és des de l'agost. Anys següents sí que serà tot l'any. Aquesta és una de les novetats. Val? Havíem parlat de les famílies nombroses.
Sí.
També hi havia altres deduccions que ja existien, que eren la dels fills discapacitats a càrrec o ascendents discapacitats a càrrec, pares que estiguin discapacitats. Quan es diu a càrrec, s'ha de complir una sèrie de requisits, que bàsicament és que visquin amb tu i que no tinguin un nivell d'ingressos elevat. Val? Doncs aquestes que ja hi eren, doncs la que s'ha afegit enguany és el cònjuge discapacitat, que és una deducció que jo crec que està força bé.
És a dir, que la parella sigui la discapacitat en aquest cas.
Exacte, que un dels dos, sobretot per parelles grans, no? Que més enllà de la dependència i de les dificultats que tenen, doncs és un ajut més equiparar-los als fills i als pares, doncs també als cònjuges, perquè el cònjuge que té l'altre cònjuge discapacitat doncs tingui aquesta petita ajuda a la renda.
Tornem a la mateixa, Dani, suposo que tot això s'ha de certificar, eh?
També, tot certificat. El tema de la discapacitat és molt important tenir-ho certificat. I a més és molt important no només per aquestes deduccions, que són relatives, que són 100 euros al mes o 1.200 l'any, que són diners, sinó que és molt important perquè la discapacitat reconeguda a la renda té altres efectes. A la renda hi ha altres impostos. A la renda, per exemple, els mínims personals, tots tenim un mínim personal que no paga impostos, que representa que és el mínim per viure. Són 5.550 euros. No és gaire, però aquests diners no ens paguen impostos sota
mai
cap concepte. Si tenim una discapacitat reconeguda, aquests mínims poden pujar una mica o pujar fins i tot molt si són discapacitats de més del 66%.
D'acord. Saben com va, el 33, el 66, sí, hi ha diferents graus de discapacitat.
Correcte. Correcte. A part de després poder tenir altres avantatges, un tema a nivell d'impostos municipals, d'aparcaments, etc. o avantatges molt importants, per exemple, en l'impost de successions, també. És a dir, des de...
I això no és menor, eh?
No és menor. No és
que l'impost de successions és aquella clatellada que arriba aquí i no arriba a altres llocs d'Espanya.
Bueno, ara ja no estan així. Ara no estan així, no estem tan malament.
No estem tan malament.
Com quan havíem
estat. O aquells no estaven tan bé, vaja.
Sí, llavors, més enllà de successions que donaria per molt, per parlar per molt, la recomanació nostra és que tothom, al final el tema de la discapacitat, no pots obtenir una certificació de discapacitat perquè tothom qui vulgui, perquè es basa tot en un criteri mèdic, estrictament mèdic.
Però ho diem perquè com que el procés per obtenir-les llarg,
sí,
val la pena plantejar-s'ho perquè molt sovint potser sí, us arribarà la renda,
exacte,
i no seran a temps de tramitar res de tot això,
exacte,
i per tant,
exacte,
val la pena tenir-ho cap.
Exacte, i que la gent a vegades diu, ostres, ara he de començar a moure papers i què hi guanyo aquí? Bueno, ara doncs tenim aquests 1.200 del cònjuge, però és que la nostra recomanació és que a la que hi pugui haver una possibilitat de reconèixer una discapacitat per un criteri mèdic, evidentment,
exacte,
que es tramiti perquè dins de la situació que ja és delicada, mal no en farà, al revés, tots seran avantatges, mm-hmm, a nivell d'impostos.
I en canvi, no? Quan després hi hagi una necessitat peremptòria, no s'estarà a temps de fer tota la tramitació administrativa,
correcte,
i l'espera conseqüent, etcètera, etcètera.
Sí, que són dos temes diferents. Un tema, a vegades la gent també ho confon. Un tema és el tema de la incapacitat o la tutela. Això és diferent. La discapacitat reconeguda únicament...
Una cosa és una discapacitat i una altra una incapacitat.
Exactament. La discapacitat únicament reconeix que aquella persona té unes limitacions i per tenir aquestes limitacions té unes ajudes. La incapacitat és més difícil. O sigui, la discapacitat jo també la recomano molt perquè no és tan difícil. O sigui, si el metge de capçalera et diu no, jo crec que la té, tireu endavant ràpidament perquè no és tan difícil.
Mm-hmm.
És un procés que tampoc és tan llarg, no té cost, més enllà de les visites, etc. La incapacitat és una altra història perquè ja és un tema judicial i aquí...
Algú ha de reconèixer, òbviament, aquesta incapacitat.
S'enreda una mica més, però no confonguem això. Discapacitat, per poc que puguem, una discapacitat, una persona amb una cama operada i que se senti totalment capaç de tota la vida, se li pot reconèixer una discapacitat. I abans sí que hi havia potser una miqueta més de tabú, no? Que no et reconeguessin com un discapacitat. Uh-huh. Penso que ara això potser ja ha passat una miqueta més a la història.
Entendríem, Dani, per tant, la incapacitat més com aquella impossibilitat de decidir per un mateix?
Exacte, sí.
Des d'un punt de vista, des del marc
legal. Per buscar un tutor, etcètera. La discapacitat pots decidir per un mateix, però mm-hmm, tens unes limitacions.
Per tant, que se sàpiga que en la renda del 2018 apareix la figura del cònjuge com a persona que també pot acollir-se.
Sí, apareix, s'afegeix a
s'afegeix les
descendents i ascendents.
I ascendents.
O sigui que ja tenim pràcticament
tota la
família troncal cobert. O sigui, si hi ha algun cas, doncs important anar-ho a tramitar.
Mm-hmm. Seguim endavant. La prestació per maternitat no tributa.
Sí.
Ens ha posat un nom majúscules,
sí,
ben gran en Dani.
He posat un nom majúscules.
Que hi ha molts malentesos amb això.
Bueno, jo crec que ara està bastant clar. Però l'any passat, si us recordem, quan vam venir aquí, és un tema que vam parlar, que vam dir que la prestació per maternitat sí que tributava, perquè estaven en un moment que hi havia començat a haver resolucions de tribunals dient que no tributava.
Tens
però
raó.
Hisenda, fins que no hi ha dos resolucions del Suprem que marqui jurisprudència, segueix aplicant el mateix criteri. Llavors ens trobaven en aquell moment que era l'hora de fer la renda.
I que em sembla que l'any passat ja ens vas dir, això acabarà així.
I arribes a la... que podria ser, sí. Arribes a la renda amb unes notícies del Tribunal Superior de Justícia a Madrid, ha dit que no ha de tributar, què han de fer els madrilenys, no? Bueno, doncs fins que no es pronunciï el Suprem, doncs han de seguir fent-ho tributar. I, bueno, tant això com el tema de les clàusules sol dels bancs, doncs el Suprem va ser clar i no només ho ha deixat de tributar, sinó que ha resolt que hi hagi una retroactivitat dels anys no prescrits. És a dir, qui va tenir una maternitat o paternitat, que aquí també
això anava a preguntar
equipara,
també.
Sí,
aquí, és a dir, aquí, val per pares i mares, això,
pares i mares, sí, correcte. Doncs no només els qui l'han cobrat el 2018 doncs no tributaran com qualsevol renda exempta. Una renda, per exemple, una pensió de discapacitat que pugui estar exempta o qualsevol altra, ja ni la integrarem a la renda. Serà
mm-hmm,
com si no ho haguéssim guanyat. però els que en els últims anys ho van cobrar i van pagar, perquè el 15, 16, 17...
Doncs és a dir, van tributar per haver cobrat
aquesta prestació, doncs ara poden demanar la sol·licitud d'ingressos d'aquesta prestació.
De quina manera?
Doncs hi ha una manera que la pròpia Hisenda, com que hi havia tants casos, va establir una eina a la pàgina web el desembre de l'any passat i gener d'aquest any, per demanar-la de forma telemàtica.
D'acord, és a dir, per poder-ho tramitar d'una forma més fàcil telemàtica, que no anant a Vilanova.
Exacte,
i vinga tal.
I relativament senzilla. Sempre es pot tramitar com qualsevol sol·licitud d'ingressos indeguts, sempre que, és a dir, la renda, si el contribuent fa malament les coses, Hisenda té 4 anys per venir i exigir-li el que cregui Hisenda que el contribuent ha deixat de pagar.
Però ho sap
més
d'on.
Al revés també. És a dir, si un contribuent ha fet malament una renda i s'ha equivocat en contra dels seus interessos...
Jesús, i afavorint els interessos d'Hisenda...
També té 4 anys el contribuent per anar a Hisenda i demanar els ingressos indeguts. És a dir, jo vaig pagar més del que em tocava. Per exemple, el cas de les discapacitats. És un cas que a vegades ens succeeix molt. Doncs un li reconeixen una discapacitat i a la renda l'any següent no hi pensa posar la discapacitat. O no paga la renda normal i corrent... I llavors hem de saber que pel fet d'haver pagat no és que ja no tingui dret a aplicar la discapacitat.
Entesos.
En aquell any. Té 4 anys per fer un escrit dient tenia una discapacitat, no la vaig aplicar, vull que me l'apliqueu, em torneu el que he pagat de més. No? Doncs amb les maternitats i paternitats, com que hi havia tants milers de casos, van establir una eina que va anar molt bé, moltes ja estan retornades, algunes altres encara no, però aquest va ser el sistema
d'Hisenda. I no sé si t'ho havíem preguntat o no, val pels fills adoptats?
Pels fills adoptats, sí.
Sí, o sigui, també,
sí,
eh?
Si hi ha hagut maternitat, si s'ha cobrat la maternitat i la paternitat, lo important és que hi hagi hagut el dret de cobrar per maternitat o paternitat.
Ah, sí. Deducció de despeses de llar d'infants per mares treballadores a partir del mes d'agost.
Sí, una altra, igual que la dels cònjuges amb discapacitat, que la de les famílies nombroses, els fills que sobrepassen, que és a partir de l'agost, perquè quan es van
aprovar els pressupostos,
doncs aquesta també és a partir de l'agost. Vol dir que aquest primer any només són 5 mesos. L'any següent, si tot continua igual, doncs seran els 12. Doncs aquesta és una que ha tingut bastanta ressò, que és una deducció, és una ampliació de la mare treballadora, que parlàvem abans, aquella la dels 100 euros per la mare que també treballa fora de casa. Doncs aquí l'amplien i diuen, si a part de treballar fora de casa porta els fills a la llar d'infants i paga quota per tenir els fills a la llar d'infants durant tot hi ha tota una sèrie de requisits. Bàsicament és que pagui la quota del mes sencer, tots aquells mesos que porti els fills i els porti tot el mes sencer que la llar d'infants estigui oberta, doncs li donarem una deducció. Aquella deducció dels 100 euros de mare treballadora l'ampliem. Va portar una miqueta de confusió això, perquè quan va sortir a la premsa, jo fins i tot també llegint en premsa estava convençut que era així, semblava que fossin 100 euros més. Val? 100 euros més. I no són 100 euros més. Hauríem dit 100 euros més amb el límit de 1.000, perquè el juliol i l'agost normalment estan tancats, normalment, tot i que n'hi ha que obren a 12 mesos.
Sí, sí.
Bueno, finalment no és així. És una deducció de 83 euros amb no sé quants cèntims que fan que multiplicat per 12 siguin els 1.000 euros. O sigui, els 1.000 euros que sortia a la premsa que tenia dret una mare treballadora que portava el fill a la llar d'infants, només ho tindrà les mares que portin els fills als 12 mesos de l'any. Qui el porti 10 mesos l'any, doncs seran 833.
Entesos. A raó de 83 euros per cada mes.
Amb uns cèntims.
Amb uns cèntims.
Que és el que fa els 1.000 per 12.
Suposo que aquí també s'haurà de justificar, òbviament, que es porten els fills a la llar d'infants i que es paga la mensualitat sencera de la llar d'infants.
Correcte. De fet, aquí ho han fet també mitjanament bé, perquè el que han estipulat és que la llar d'infants ho notifica a Hisenda. És a dir, han obligat a les llars d'infants el mes de febrer a fer unes declaracions informatives, com fan les empreses, en fan moltíssimes al gener. A Hisenda li serveix per tenir molta informació per les rendes i per altres coses. Doncs a les llars d'infants els han obligat el mes de febrer a fer aquestes declaracions. Llavors, ens trobem ja que els contribuents en els seus esborranys de dades fiscals ja els hi ve la notificació que han fet la llar d'infants.
Entesos.
Dient quants mesos té dret aquella mare per aplicar la deducció per guarderies. Que aquí hem de fer la distinció. En aquest cas, pares treballadors, no.
Precisament és el que anava a preguntar.
Pares no, només mares.
Només mares.
Només mares.
Creus que això s'ampliarà? De la mateixa manera que la paternitat s'ha afegit a les deduccions?
De moment jo això no ho veig tan clar, entre altres coses perquè és una ampliació de la deducció de mare treballadora. I la deducció de mare treballadora dubto que s'ampliï mai a pare treballador.
Vols dir que és l'ampliació d'un supòsit que ja estava previst i que responia a una realitat social també molt concreta.
Correcte, correcte. Tinc els meus dubtes, jo diria que a curt termini no, però bueno, tant de bo. Aquest de fet de les guarderies s'ha de constatar que han de ser guarderies homologades. Llavors aquí tenim una casuística important, no?
Què és una guarderia homologada?
Les guarderies homologades són les que a la comunitat autònoma els hi ha donat el certificat de que són guarderia, que han de complir tota una sèrie de requisits a nivell de metres, de treballadors per nen, dels locals que tinguin.
És igual la seva titularitat, sigui pública o privada?
Sigui pública
igual.
I privada, és igual.
És un certificat d'homologació.
Sí, clar, les públiques normalment totes ho tenen,
està clar.
Però les privades ens trobem aquí que no totes ho tenen, perquè hi ha algunes guarderies doncs que sí, que són centres d'acollida, que a la pràctica acaben sent guarderies, però a nivell oficial són centres d'acollida o amb altres tipus de nom. Llavors aquests, com que no tenen la certificació, les mares treballadores que porten els fills allà no tindran aquesta deducció.
D'acord.
És una miqueta un tema que ha causat una miqueta d'enrenou en el món de les guarderies, però l'Estat ho ha aplicat així i això dubto que ho canviï perquè l'Estat el que vol fer és que minimitzar molt la subjectivitat de la norma i de l'aplicació de deduccions, que quedi tot molt parametritzat, no? I llavors,
per tant, guarderia homologada, sí, guarderia homologada. Sí, sí. Però diguem-ne que aquí, com a mínim, tota la burocràcia administrativa millora tenint en compte que la guarderia informa.
Sí. Des del punt de vista del contribuent...
Des del punt de vista del contribuent, això és una millora.
Des de la guarderia, no tant.
No tant, però des del punt de vista del contribuent, millor. Avancem, perquè si no, preguntaríem algunes coses, però avancem, perquè els autònoms no els podem deixar de banda. Autònoms, la renda del 2018 estableix criteri de despeses deduïbles, dietes mínims acceptats, tot i que ha de ser despesa directament vinculada a l'activitat i pagada amb targeta. A veure...
Sí. Això és un...
Els autònoms sempre han pogut deduir les dietes?
Sí, els autònoms poden deduir el que vulguin. No? La llei no els hi diu això sí, això no. La llei els hi diu, pots deduir tot el que sigui necessari per obtenir els ingressos. I aquí t'ho deixo. Llavors tu posa el que vulguis, que jo quan arribi trauré el que jo voldré.
D'acord.
No?
Tu pots interpretar que necessitaves allò, jo puc interpretar que no ho necessitaves.
Exacte, que és el que acaba passant. Hisenda, a l'autònom normalment un criteri molt ampli acostumen a tenir
i quan arriba l'hora
i Hisenda és tot el contrari.
D'acord.
Llavors, com que en el tema de les dietes hi havia hagut molta disputa i molta litigiositat, doncs què va fer Hisenda? Anem a posar uns criteris, tant amb el tema de les dietes com el següent que diré ara. El de les dietes et diu que t'accepta uns mínims per dia, que són d'uns 26 euros quan no hi ha pernocta en Espanya.
D'acord.
Quan és a l'estranger és diferent i quan hi ha pernocta i és a l'estranger també és diferent. Però aquests 26 euros en teoria te'ls accepten, tot i que si ens mirem bé el que diu la norma, diu que han de ser despeses justificables, és a dir, justificables, despeses que tinguin relació amb l'activitat. Això ja ho teníem abans.
Sí.
El que ens han quantificat és un topall d'import. No? I per una altra banda, s'exigeix que hi hagi pagament per mitjans electrònics. És a dir, targeta de crèdit, bàsicament, sinó també transferència podria ser. Què vol dir això?
Que és una forma, suposo, d'evitar picaresques i coses així.
Exacte, evitar que un autònom es pugui intentar deduir els tíquets de l'amic, no? Com a mínim que ho hagis pagat tu.
Tota aquella casuística, tant...
I bueno, això està molt bé, perquè identifica que no és una despesa d'un tercer i està perfecta. El que ja no està tan bé és que et segueix dient, tot i que et posa un mínim dels 26 euros, no deixa clar que 26 euros per dia els deixin deduir. també dona peu a que es pugui interpretar que no eren necessaris per l'activitat i tampoc siguin deduïbles.
D'acord.
O sigui, seguretat jurídica al 100%,
ara
no la tenim.
No sé si ho exagero, eh? Són deduïbles 26 euros de gasolina, però no són deduïbles 26 euros d'un dinar.
Bueno, de la gasolina també estem, també hi ha molts problemes.
També hi ha molts problemes.
Sí, sí. Dietes i desplaçaments i vehicles és on hi ha més
problemes. És on hi ha més problemes.
Amb els autònoms. És a dir, gent et diu, o fins i tot hi ha actes que el telèfon mòbil no és deduïble, perquè per ser susceptible d'uso personal.
D'acord.
Llavors, clar,
però escolta, és clar, és
quan
difícil.
Entrem en aquesta interpretació, és que molt dipòsit, poca cosa és deduïble.
Un dipòsit d'un cotxe et val més de 26 euros per omplir,
molt poca cosa
i en canvi, pots, si vols, pots substituir un dinar per un bocata de truita.
Sí, sí. Els 26 euros jo crec que és per dir, mira, ja que posem ara el tema de la targeta de crèdit i deixem entendre que es poden deduir les dietes, els anem a posar un límit. És una miqueta per on va.
Anem per una altra qüestió dels autònoms no menys important. Possibilitat de deduir els subministres de la vivenda. Clarifica el criteri, però una vegada més és molt estricte en el càlcul.
Molt, molt estricte. Aquest és excessivament estricte, perquè el tema del teletreball, que cada vegada té més força,
sí,
doncs donava peu a que, ostres, una part de la llum, sobretot internet, etcètera, etcètera, la gent ho volgués deduir, els autònoms, no? Empreses individuals o professionals. Hisenda era molt, molt restrictiu, deia que si no es podia identificar no era deduïble.
Certament és difícil, eh?
És dificilíssim.
Perquè en una casa com pot justificar, jo què sé, que l'ús d'un ordinador...
Tenint dos comptadors era una manera de justificar-ho, clar. El fet de tenir dos comptadors...
Amb una instal·lació específica per al lloc de treball?
Doncs això... El consultori mèdic, que són 100 metres quadrats de vivenda i 100 metres quadrats de consultori, doncs aquest potser sí que li surt a compte. Però l'autònom, empresari individual o professional que treballa en una habitació, doncs evidentment no li surt a compte. Amb aquest cas, doncs Hisenda al final ha posat un criteri que diu que dels metres efectes de la vivenda...
Poso
exemple pràctic, eh?
Vinga.
100 metres de vivenda i tenim una habitació de 10 que la tenim de despatxet.
D'acord.
Dels metres afectes, en tenim 10, un 10%,
sí,
doncs seran deduïbles la part proporcional dels subministres.
És a dir, del total de la factura,
sí,
fem una proporció de 10 a 100.
De 10 a 100, de moment tenim
una
factura d'afecte de 100 euros.
Doncs 10 euros.
10 euros és el 10% dels metres afectes, ja tenim 10 euros que corresponen a aquella habitació.
Sí.
I d'aquells 10 euros et deixo deduir el 30%.
O sigui, 3 euros.
És a dir, 3 euros.
D'una factura de 100, en deduïm 3,
sí,
per activitat professional.
Correcte. I hem de fer tot el càlcul i tot això, i si és de 100 és de 50, doncs és un euro i mig, no? No ens ha ajudat gaire.
No massa.
Però com a mínim han posat un criteri i llavors...
Perquè abans com es feia això? Fins ara?
Un tema de prova. Cada empresari individual o professional posa el que hi era convenient, si ve Hisenda, li qüestiona i l'empresari individual o professional té el càrrec de la prova. Ha de poder demostrar que el que ha posat era necessari per obtenir els ingressos.
D'acord. I ara, per dir-ho d'alguna manera, diguem-ne que és de més fàcil resolució fer aquest patró.
El que passa que en casos petits, diguéssim, de pocs metres afectes...
Està clar. No paga la pena.
No paga la pena.
Si no has de fer més despesa, que és poc, que pagava la pena són els dos comptadors, perquè només de l'alta dos comptadors autònoms amb mòduls. Es prorroga un any més el topall de facturació per quedar exclòs 250.000 euros, voluntat de fer-ho en anys posteriors.
Correcte. Venga. Els autònoms amb mòduls és un cas que afecta molt el petit comerç. No tothom pot estar amb mòduls. Els mòduls és un règim que és l'altre que hi ha al règim normal, que el normal és estimació directa. L'estimació directa és tant guanyo, tant pago. He guanyat 100, he gastat 80... doncs n'he guanyat 20, doncs pago per haver guanyat 20.
Pels 20.
Els mòduls s'estima el que guanyes amb una simulació. És a dir, es diu, tants metres de local, tants treballadors, tanta potència contractada i tantes taules...
Previsió de?
20.000 euros. Que aquell empresari en guanya 30, millor per ell. Hi haurà 10.000 euros que no paga impostos.
D'acord.
Que aquell empresari perd diners,
yes,
pagarà impostos per haver guanyat 20.000 euros sense haver-los guanyat. No?
Entesos.
Això És un sistema que simplifica molt i el que busca també simplifica després les obligacions administratives.
A una petita empresa que li surt de compte?
Quan són petites? I treballen una mica, li pot sortir a compte els mòduls.
Els mòduls.
El que passa que no totes les activitats poden estar en mòduls. És a dir, els mòduls estan reservats només per algunes activitats. Val? Un professional, per exemple, no pot estar en mòduls. Moltes activitats de fabricació, industrials, de comerç, no poden estar en mòduls. Poden estar en mòduls doncs, tema de transportistes, el tema de comerç al menor, o sigui, la botiga pot estar en mòduls,
sí.
Perruqueries també, bars, restaurants també.
Uh-huh.
És una miqueta...
Home, doncs Sitges és territori de mòduls.
Sí, n'hi ha molt. És un sistema que diu, mira, els hi simplifico les coses... També m'asseguro una recaptació i
està
agenda.
M'asseguro un fix.
M'asseguro un fix, ja sé que surto d'aquí, m'asseguro un fix. Si guanyen més, doncs, bueno, millor, però a més els hi limito les càrregues administratives perquè han de portar menys obligacions formals de comptabilitat i llibres.
I si a l'empresari li van les coses bé, jo tindré el fix sempre i l'empresari li sortirà a compte.
Sí. Doncs els mòduls, abans hi havia uns topalls de facturació de 400.000 euros. Un empresari podia facturar 400.000 euros. Amb la reforma fiscal del 15... ho van baixar a 150.000, però durant dos anys van deixar un règim transitori que poguessin arribar a facturar 250.000. Què va passar? Que quan va arribar al cap dels dos anys, un tant per cent molt alt d'empresaris amb mòduls estan amb aquest topall de 150 a 250.000. Ho van prorrogar un any més. No? Llavors, els empresaris amb mòduls cada any estan amb aquell pediment. Quan arribi el novembre, ho prorrogaran o l'any que ve em tocarà fer comptabilitat i tota la gestió administrativa. Doncs aquest any no només ho han prorrogat, que no era tanta novetat potser com els anys anteriors que arribàvem al final de l'any i ho prorrogaven, sinó que ja han dit explícitament des del Ministeri d'Hisenda que la idea és no rebaixar-ho.
D'acord, és a dir, quedar-nos en els 250.000.
Sí.
No s'arribarà als 400, però es quedaran els 250.000.
Però ens quedem en els 250.000 i petits comerciants i empreses de mòduls, estigueu tranquils, no tingueu el neguit tot l'any, perquè l'any que ve, en principi, us ho tornarem a prorrogar i no tenim intenció de baixar-ho.
Ens queda només un minut. Alguna cosa fonamental que creguis que val la pena, com a mínim, apuntar?
Bueno, comprovar, sobretot, que si hi ha l'obligació de fer la renda, tenim un mes... I, bàsicament, com que Hisenda ara ho té tot bastant lligat, qui no la fa té un temps per cent molt alt de rebre la carta amb el sobre aquell
negre. Enrere queda aquell temps de... A mi m'han retornat, que era aquella frase allò dels espavilats que es feien valer, que havien fet alguna cosa. Ara cada vegada això ja serveix de menys.
És més difícil. És més difícil. Ara es fa tot més a nivell de planificació que no pas a nivell de trampa.
Està clar que sí. Són les 11... Dani Ferrarons, gràcies un any més.
Molt bé, vosaltres, molt agraït.
A les 11, notícies, i en 5 minuts tornem per parlar dels Jardins de Terramar i dels jocs que van ser un èxit en aquesta trobada de Dau Ferrat als Escolapis. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.